Benvinguts a un altre programa de Música Essencial, un espai de Ràdio Vilafranca que dediquem a la música clàssica. El control tècnic és a càrrec de Joan Amat i us parla Joan Sueiro. El programa d'avui és la segona part d'una sèrie de dos programes que dediquem a la música del segle XVII a Anglaterra, o més concretament de la segona meitat del XVI fins a finals del XVII. El programa anterior vàrem fer un petit recorregut des de mitjans del XVI fins a començaments del XVII, o sigui, el que s'anomena període isabelí, perquè és el regnat d'Isabel I d'Anglaterra, i avui completem el recorregut explorant els compositors de començaments del XVII fins a finals del mateix XVII. Com dèiem l'altre dia, el programa anterior és música d'una gran qualitat i que realment mereix ser més coneguda. No és molt familiar per la major part dels oients i realment és una música extraordinària. Els músics anglesos s'inspiraven o fusionaven models francesos i italians amb música popular del seu país, d'Anglaterra i d'Escòcia també, i també amb danses tradicionals de Gran Bretanya, com la giga o la hornpipe, i amb això van crear un estil anglès clarament diferenciat dels altres països europeus. Avui, com dèiem, ens situem ja en el segle XVII i escoltarem composicions, obres, de quatre compositors del segle XVII en ordre cronològic. Comencem amb William Laws, que va viure del 1602 al 1645, per tant, primera meitat del XVII. Va ser músic del rei Charles I o Carles I. Va morir d'un tret durant la Guerra Civil Anglesa, la famosa Guerra Civil Anglesa entre els partidaris del rei i del Parlament. I Laws va composar sobretot per conjunt de violes, el que es coneix en anglès com a concert of viols, o sigui, un conjunt de violes de diferents tamanys i afinacions. Laws era un músic molt innovador i amb molta imaginació, i realment va fer coses molt interessants. Va ser pràcticament oblidat després, com tants altres compositors, oi? I actualment recuperat gràcies a l'interès per la música antiga. Escoltem, doncs, de William Laws, el Royal Consort número 6, en re major, que és per dos violins, dues violes de gamba i dues tiorbes. I d'aquest concert o consort, escoltem els moviments segon, que és un aire, seguit d'una alemanda, i després el número 5, que està marcat eco, perquè té uns efectes d'eco que sentireu molt clarament. Els intèrprets són Le Voyement, un excel·lent grup canadenc. Thank you. eren dos moviments del Royal Consort número 6 en re major de William Laws, el segon, Aire i Alman, i el cinquè, Eco, amb aquests interessants efectes d'eco que s'escolten durant el moviment, en versió de Les Voix Humaines. Passem ara a una altra obra del mateix compositor, William Laws, que també té a veure amb el que dèiem, amb els consorts de violes. S'anomena Consort 7 a 5, perquè té 5 instruments. Són 4 violes de gamba i un orgue. I sentirem d'aquest consort, sentirem dos moviments també, la fantasia i la pavana. Els intèrprets són prou coneguts de nosaltres, són el grup Esperion 21, dirigits per Jordi Savall. Jordi Savall, com tothom sap, és el gran mestre de la viola de gamba. Per tant, és totalment adequat que triem a la seva interpretació d'una obra que, com dèiem, està escrita per 4 violes de gamba i orgue. Escoltem, doncs, aquest consort 7 de William Laws. Thank you. acabem d'escoltar del compositor anglès William Laws dos moviments del Consort 7 a 5 per quatre violes de gamba i orga. Els dos moviments eren la Fantasia o Fantasy i la Pavana, en versió de Hesperion 21 dirigits per Jordi Savall. Passem ara al següent compositor del segle XVII, John Blow, que va viure ja en la segona meitat, va viure del 1649 a 1708. Va ser compositor i organista també, molt prestigiós. Va treballar pel rei James II, Jaume II, i a més de treballar com a compositor, doncs, com dèiem, també va ser organista, i concretament organista a l'abadia de Westminster, que evidentment era un lloc molt, en fi, de molt de prestigi. Va ser mestre de Purcell, de Henry Purcell, el gran geni anglès del segle XVII, i va escriure sobretot obres vocals, entre ells una òpera anomenada Venus i Adonis, i també moltes obres per teclat. Escoltarem una petita selecció d'aquesta òpera Venus i Adonis, i després escoltarem una breu obra per clave. Comencem, doncs, amb Venus i Adonis, que és, com dèiem, l'única òpera de Blow, que va tenir molt d'èxit, per cert, i escoltem quatre moviments. L'obertura, després un número vocal que es diu Mortals Below, Cupids Above, o sigui, els mortals a sota i els cupids, els cupidos a sobre, després una sarabanda i després a ground. Després expliquem una mica el que és un ground. Per tant, són quatre moviments d'aquesta òpera Venus i Adonis en versió del Boston Early Music Festival. Thank you. Eren quatre moviments de l'òpera Venus i Adonis, de John Blow, una obertura, l'obertura, un número vocal anomenat Mortals Below, Cupids Above, seguit d'una sarabanda i un ground. Un ground és essencialment unes variacions sobre un baix que es va repetint, un baix ostinato, no?, que dirien els italians. Els intèrprets eren Boston Early Music Festival, o sigui, l'orquestra del Festival de Música Antiga de Boston. Passem a una obra per teclat, per clave, del mateix compositor, John Blow, un preludi en sol major, interpretat per Robert Woolley, el clave. Hem escoltat el preludi en sol major de John Blow, interpretat al clave per Robert Woolley. I passem ara a l'únic de tots aquests compositors que és realment molt famós, que és Henry Purcell. És el compositor anglès del XVII, o inclús podríem dir que anterior al segle XIX més famós, sens dubte. Va viure de 1659 a 1695, una vida força curta, 36 anys només, però li va donar temps a escriure moltíssima música de gran qualitat. Va ser el successor de John Blow, del compositor que acabem d'escoltar fa un moment. Va ser el seu successor com a organista de Westminster Abbey. I, de fet, Purcell està enterrat, com Handel també, en aquesta abadia de Westminster, el qual indica la gran admiració que va tenir en el seu temps. Sempre va treballar pel rei o reina i per la cort, o sigui, la seva carrera va estar sempre vinculada a la reialesa, i com molts grans compositors va rebre influències doncs, de diversos països, per exemple de França, d'Itàlia, però ell va aconseguir crear un estil molt anglès, molt típicament anglès, seguint una mica la tradició doncs, de Blow, de Dowland, de Gibbons, etc. I com Handel, amb el qual de vegades se'l compara, va, va composar molta música pel teatre, ja fos òpera, música incidental, etc. Era un home molt, molt interessat en el teatre. Escoltem de Henry Purcell la sonata per trompeta en re major. A Purcell li agradava molt la trompeta i la feia servir sobretot en obres solemnes, no? Celebracions, funerals, etc. I aquesta obra que escoltarem ara no és una obra solemne, però és força coneguda. I notem que la trompeta està en silenci durant el moviment lent. De fet, hi ha tres moviments, un allegro, un adagio i un altre allegro. I en el segon moviment, adagio, la trompeta està callada. La interpreten els English Baroque Soloists, els solistes barrocs anglesos, sota la direcció de John Eliot Gardiner. Era la sonata en re major, per trompeta, de Henry Purcell, en versió de els English Baroque Soloists sota la direcció de John Eliot Gardiner. I la segona obra de Purcell, que escoltarem avui, porta com a títol A New Ground in E Minor, o sigui, un nou ground en mi menor. Ground, com dèiem fa un moment, és una sèrie de variacions sobre un baix que es va repetint. Ground, podríem traduir-ho com a com a baix o com a fonament o com a sol, suelo, en el sentit aquest de que és el baix el que es va repetint. Escoltem aquest Ground in E minor de Purcell en interpretació al clave de Olivier Beaumont. Era una composició de Henry Purcell, A New Ground in E Minor, unes variacions en mi menor, en versió de Olivier Beaumont al clavecí. I arribem al quart i últim compositor del programa d'avui, que és Jeremiah Clarke. Jeremiah Clarke, que és el més recent o modern de tots els que hem comentat, 1674 a 1707, tampoc va viure molts anys, de fet, menys inclús que Purcell, 33. I Clarke va ser deixeble de John Blow a la catedral de St. Paul's. És aquella catedral de Londres que recorda una mica la de Sant Pere de Roma, no? Amb aquella cúpula. Va ser, per tant, organista a la mateixa catedral de St. Paul's, de Sant Pau. Clarke va composar molta música per l'Església, naturalment, perquè si era organista a la catedral és lògic que composés molta música religiosa. Però també va composar obres per clave, per orga, música de cambra, també pel teatre, etc. Hi ha una obra de Clarke que és molt coneguda, que és la primera que sentirem, que es diu La marxa del príncep de Dinamarca. És curiós perquè aquesta obra, durant molts anys, es pensava que era de Purcell, i més recentment doncs, els musicòlegs han descobert que no, que era de Clarke. I també és curiós que aquesta música es fa servir bastant en països com Anglaterra o com Estats Units com a música de casament, igual que les marxes nupcials de Mendelssohn o de Wagner, no? Per exemple, al famós casament de Charles i Diana fa ja uns quants anys, doncs va sonar aquesta música, entre altres. Escoltem, doncs, la marxa del príncep de Dinamarca, de Clark en versió de el conjunt de trompetes barroques de Berlín. Era la famosa marxa del príncep de Dinamarca, de Jeremiah Clark, en versió del conjunt de trompetes barroques de Berlín, que també ens interpreta la següent obra, una giga, simplement, ja sabeu que és una, ja ho hem comentat un cop, que és una dansa d'origen anglès, precisament. I després d'aquesta giga, escoltarem, ja com a obra última del programa d'avui, la suite en re major, però no tota la suite, sinó quatre moviments. La suite en re major és una obra festiva, però és una música alegre i lluminosa, no? que alterna seccions amb trompeta amb seccions sense trompeta. És interessant com va alternant. Està formada per una sèrie de danses, com és habitual en les suites, i escoltarem els següents quatre moviments dels vuit que té. Escoltarem el primer, que és un ràpid, lent, ràpid, després un rondó, després una serenata seguida d'un minuet i després es repeteix la serenata, i per últim una giga de nou. Els intèrprets, la companyia en el sentit de conjunt, no? Companyia barroca de Berlín. Escoltem, doncs, aquestes dues obres. Primer, una giga per conjunt de trompetes i després, quatre moviments de la suite en re major de Clark. Acabem d'escoltar dues obres de Jeremiah Clarke, una gig interpretada pel conjunt de trompetes de Berlín i quatre moviments a la suite en re major interpretats per la companyia barroca també de Berlín. I amb això arribem al final del nostre programa d'avui i de l'exploració que hem fet de la música anglesa del segle XVII. Esperem que us hagi resultat interessant i que potser hagi, en fi, descobert alguns músics o alguns compositors que no us eren molt coneguts. I res més, el control ha estat Joan Amat i us ha parlat Joan Sueiro. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bona setmana.